Audi us ofereix la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio.
Falten 11 minuts perquè siguin les 9 del matí. Avui una tertúlia amb les opinions de Salvador Cardús. Bon dia, Salvador.
Molt bon dia.
Rosa Vergés, com estem?
Molt bon dia.
Jaume Roures, benvingut.
Bon dia, gràcies.
També Joan Manuel Perdigó.
Bon dia.
I Francesc Marc Álvaro.
I bona hora.
No sé vostès, però aquest mal temps no fa gens d'estiu, no? Fa poquet estiu, no?
Això del mal temps és relatiu sempre.
Home, ara ja ha plogut prou.
Ens havien dit que això era bon temps, no?
No, però bé, ens ho havien dit, però ja ha plogut prou. I, en fi, sempre està bé que plogui, no em molesta gens que plogui, però penso en tota la gent que es lleva pensant, va, aviam, avui la platja, no sé què. No?
Sí, el temps té aquestes coses, però ho ha tingut sempre. Jo
ja entenc que això és una conversa d'ascensor, una conversa d'ascensor, però em sembla que per dinamitzar socialment la tertúlia és una bona manera de començar.
De tota manera, és una manera d'entendre que vivim temps d'improvisar, que tot és imprevist, que no saps si hi haurà, no hi haurà, abans d'estiu o d'hivern. Si el temps ens ajuda...
Ara s'improvisa més que abans.
No, el temps.
Ah, no, sí, home.
El temps sempre ha sigut boig, i ara... El món finalment s'assembla al temps.
És una metàfora de... Si ens anem acostumant a allò que et lleves al dematí i dius, bueno, avui què?
De tota manera, sempre aquella frase, però almenys refresca.
Això també.
No et conformes perquè no vol.
Em sembla que ho deixo estar, perquè sona a tertúlia de dictadura, diguéssim, que han de parlar del temps, com si diguéssim, per no parlar del que passa realment.
Aquest gènere el toquen millor els senyors del dimarts.
Sí, això també té raó. Bueno, l'altre dia, no sé si estan d'acord, però em van fer una teòrica sobre els botons de les camises que van dir... només un botó, o sigui, pots descordar-te només un botó si fa fresqueta o hi ha l'aire condicionat molt fort. Dos, també, això sí, la camisa ha de tenir botons en el coll. Tres, és una horterada. Estàs d'acord, Rosa, amb això? No.
Depèn si hi ha samarreta sota, no?
No, a l'estiu no n'hi ha.
Fa bastants anys, potser 25 o 25 anys ben bé, a Terrassa el SIC es va organitzar una taula rodona absolutament memorable, passa que aquella època no teníem el costum d'enregistrar les coses, en la que hi va participar la Maria Aurèlia Campmany, el Joan Triadú, el Josep Maria Espinàs i el doctor Lloberes, i penso que encara me'n deixo algun, sobre els botons. Una taula rodona memorable, parlant dels botons. Recordo la Maria Aurèlia Campmany explicant que el botó era masculí i el trau femení, perquè el botó es posa dins del trau, i fent, diguem, tota una teòrica, diguem, divertidíssima, l'Espinàs fent una falsa etimologia sobre els botons i els botocudos i els no sé què, una cosa absolutament memorable. Vol dir que dels botons realment se'n podria treure partit, com del temps.
Es pot estirar moltíssim. Bueno, però ja veig que vostès volen parlar de política, d'economia i d'aquestes coses que...
No, és que aquest temps el que inspira és melancolia, no?
Sí,
però que és, que no, que és un sentiment molt positiu, malgrat que la gent no sé per què l'identifica amb una cosa negativa, trista, depriment.
Doncs, sí, però també pot ser melancolia del futur, no cal que sigui, no? Pot ser de...
És un temps de setembre, i el setembre, és un mes, a mi m'agrada molt perquè és com una primavera a l'inrevés, i llavors és allò, torno, ja refresca.
Jo crec que és un temps que s'adequa molt bé en aquest final de programa, també.
Sí?
Ajuda molt al final. Si ara acabar amb dies així de sol i en punt d'anar a la platja, trobo que frivolitzaria una mica aquesta sensació de final d'etapa.
Però aquí va la platja a les 9 del matí d'un dijous.
Escolti,
ara hi ha molta gent que si no deixen la tovallola ja ara ja no...
Home, esclar, hi ha molta gent de vacances i molts nens que no tenen escola i han de fer alguna cosa. Sí, ja ho crec. I sobretot
però,
perquè...
Però els nens en aquest temps també es tiren a l'aigua.
Els nens en tot temps, però sí. Però els nens els has d'aturar.
Som nosaltres que som més tiquismiquis i no ens volem mullar al carrer, però llavors ens tirem a l'aigua al mar.
I posats a parlar de temps i de política, lligar-ho, Déu-n'hi-do, perquè, com sabeu, la presentadora o la dona del temps dels matins de TV3, que s'ha anat a...
La Mònica López.
La Mònica López, que s'ha anat a Televisió Espanyola, doncs va ser rebuda l'altre dia dins de la premsa...
Ha estat crucificada.
De la caverna, diguem, crucificant-la, ja. Dient-li fins i tot ara, a veure qui s'afeitarà quan fallin una previsió, per això que hi havia el senyor aquell era el...
Bueno, això, si de fa, de quan érem, vaja, de fa 30 anys, sí, o sí, 40,
vaja. Això, diguem, aquest senyor és un cavernícola. Bueno, sí, això sí. No cal tampoc donar-li més.
Però és, que sabe, diu que sabe del tiempo lo que usted y yo. Diguem, no,
a mi,
la capacitat
a mi el que em preocupa és que li deixin algú publicar una cosa així. Sí, sí. Sabem que el senyor Burgos és bastant cavernícola, però que li deixin publicar no només aquesta expressió que deia, sinó que afirmava, no sé en quin fonament, que la Mònica no té res de meteoròloga, sí, sí, i que està allí perquè és montillana i del tripartito, doncs llavors et quedes molt sorprès. Tampoc sé quins avantatges atesorava el senyor Maldonado.
Que, sí, no? Sí, no va ser un comentari d'Antonio Burgos a l'ABC, sí, absolutament impresentable, masclista, faltant l'educació. Això, ja veremos qué es lo que se afeita.
Y
xenòfob, perquè diu Mónica López, 22 años, que tiene de meteorología la misma idea que usted y yo. Es mentida, que esta novia es física, es licenciada sí, en físicas, sí, pero que viene de un sitio de donde ni usted ni yo procedemos, de la TV3 catalana, más bien montillana. Ponen a niñas jóvenes, monas y resultonas, aunque tengan un currículum como el de Leire Pagino o Viviana Ido, que quepan un papel de fumar y solo hayan sido becarias de una caja de ahorros e hijas de papá. Bueno, fijo.
Toni, això hi ha una frase castissa catalana que defineix aquest pàjaro, que és parlar per boca d'asa. Això és parlar per boca d'asa.
I després també se li nota que té...
Tot i que és una raça d'animals catalans molt respectuosos.
Una frase castissa catalana.
Amb la natura.
A més del menyspreu, és molt morbós aquest senyor, no?
I a més no.
Perquè aquesta frase de a veure qui s'afeitarà, sembla que ja ho endevini, no?
Sí, no, és que la frase continua, jo no ho he dit. La frase continua.
Voleu dir que li hem de donar més...
No. Però és demostratiu d'un estat de coses, no? De sí. Fins a quin punt, doncs un articulista que d'altra banda fa molts anys que escriu, quan no té tema o no està poc inspirat, pensa, bueno, això sempre ven, no?
Se li escapa el que pensa sempre.
Però això tradueix un substracte que existeix, diguem, sí, perquè a vegades parlem de les elites, no?, en aquests mons de Déu.
I ho hem sentit fa un moment, però amb el que li deien a Puigcercós i Urcullo per no voler que guanyi Espanya, o a la tan célebre de Telemadrid de esto es una panadería, sin embargo pone forn de pa, bueno. Doncs...
No, però jo crec que forma part d'una campanya orquestada, no? No sé si
contra ella?
No contra ella, sinó és agafar el tema del català, el tema de la llengua, el tema que toca, i llavors anar-lo il·lustrant passi el que passi. I com que no passava res aquell dia, doncs van agafar la Mònica i bomba, no? Però el tema va igual, no? Filla de papà, catalana, montillana... tripartita, patatina, sí.
Ara,
patatà,
si
no?
Parlem del tema de la llengua, també a casa tenim algunes polèmiques. Ahir, Felip Puig, als passadissos del Parlament primer, i pel que sembla després a RAC1, va dir que no li semblava bé el nivell de català de Montilla, que destrossava el català i que era potser hora de començar-ho a dir. I, bueno, jo crec que estaria bé que en parléssim.
Jo crec que es va equivocar. Jo crec que a veure que el president Montilla... primerament, abans de ser president, diguem, parlava el que volia i diguem, no tenim res a dir, però jo crec que un cop ha estat president ha fet un esforç i això s'ha de dir. A més, que en aquest país no anem tan sobrats de certs gestos i actituds com per no valorar-los prou. I, per tant, crec que el Felip Puig, que normalment és un polític bastant afinat i bastant certer, es va equivocar.
Verdigó,
sí,
vosaltres també. Aneu amb l'editorial avui,
sí,
un
sí,
dels
sí.
Editorials.
Jo crec que és d'aquestes actituds que no fa, que no ajuda massa a la llengua, per diverses coses, diguem, des d'entrada perquè l'estigui escoltant per la ràdio i a més, i que sigui doncs d'aquests catalanoparlants o gent que utilitza el castellà però que és d'aquí i entén el català i de tant en tant el fa servir, etc. D'entrada és aquell avís de dir, escolti, vostè, miri, faci el que faci, no està cridat a ser president de la Generalitat, encara que sigui d'aquest país, perquè, clar, el seu nivell de català segur que mai serà l'adient. Després abunda una mica en aquesta cosa que hem tingut els catalans, els catalanoparlants, perdó, des de fa molt, suposo que jo ho he vist des de la dictadura, però millor ve d'abans. D'una banda, d'utilitzar la llengua quan la teníem molt, molt reprimida, com territori d'identificació, i per tant, en quan venia un nou vingut a la família a vegades i començava a parlar un català no massa escaient, sempre hi havia aquella brometa que ajudava a no integrar-lo en el grup, i després aquesta cosa que mantenim fins ara, que és la que sentiu tècnicament, em sembla, la de la submissió lingüística, que és que canviem automàticament d'idioma quan el nostre interlocutor ens parla en castellà, tot i tenint consciència que aquest interlocutor, que parla en castellà perquè és el seu idioma en què és molt millor, entén perfectament el català, perquè no és allò un interlocutor que acaba d'arribar i ens pregunta de Madrid d'on està la calle i tal, sinó que és un company de feina, fins i tot. Quantes vegades, mirant a la persona que tenim a davant, no hem canviat automàticament de llengua, precisament per això. O ara, amb els immigrants, quan ens dirigim amb ells, amb les botigues, en els restaurants, etc., i simplement perquè ja els hi veiem, entre cometes, cara o aspecte d'immigrant, automàticament decidim que els hi hem de parlar en castellà. Quan molts d'ells, jo faig molt la pràctica de parlar-los directament en català i com a mínim m'entenen perfectament, i si no m'entenen, dic allò, doncs, un cortado, perdona, un tallat, sí, un tallat és un cortado, diguem, i els ajudem a integrar-se una mica en tot això. Crec que tot això forma part d'aquestes coses en què la nostra llengua, que ja està necessitada de recolzaments, a vegades li demanem molt a l'administració que faci grans esforços quan som nosaltres mateixos els que tenim batalles molt quotidianes que resoldre per ajudar al bon funcionament. I una cosa que sí puc dir, perdó, i acabo, del president Montilla, ara tractant-lo sovint com el tractem els periodistes, que el veiem amunt i avall, el president Montilla manté el català parlant-lo, sigui quin sigui l'interlocutor en el que es trobi. Hi han converses d'aquestes informals en què fem això, que fem, que canviem d'idioma, el que era un periodista que parla en castellà, el president Montilla manté indefectiblement, parli en qui parli, l'idioma català.
Roures.
No, jo és que anava en cotxe i escoltant el Minoria Absoluta, això va passar allà, bueno, no sé si ho havia dit abans, però vaig sentir el Manel Lucas que li preguntava com és que no està al plenari. I llavors, no sé si volia ser simpàtic, i va dir això, no, és que estic fart de que es destrossi la llengua, això no passa a cap país del món. Jo crec que el senyor Bush, que per ell deu ser una referència, d'entrada parla pitjor l'anglès i a més ni el llegeix bé, no? Però ho vaig trobar que forma part d'aquesta masquinesa, no? Que va des de la crosta nacionalista a dir que no es pot permetre que el president Montilla parli tan malament o la deslleialtat institucional que implica que el PP encarregui els detectius que investigui el que ha passat amb el Vilaró, no? Vull dir que estem no només perdent les formes, sinó perdent el fons de les coses, no? Vull dir que la gent s'obsessiona només a buscar com pot fer mal ja no a l'adversari polític, sinó a l'enemic, i llavors ens anem a unes teoritzacions polítiques o socials, a unes actituds que el que fan és corrompre el fonament de la cultura democràtica mínima.
Rosa.
Home, jo crec que no crec que estigués analitzant si parlava bé o no parlava bé, sinó era una manera més, una vegada més, recordar que no era prou català per ser president, és el que llegeixo jo darrere, perquè potser és pitjor sentir el Joan Clos parlar anglès per la feina que fa, l'hauria de parlar millor, no? No crec que la crítica fos només per la llengua.
I Cardús?
Sí, a veure, jo crec que és més greu que un error. No és només un error, és una mesquinesa, com deia en Jaume. Això no es pot dir. No, primera, no es diu per equivocació, això. O una de dues, o ho dius amb càlcul, i llavors és mesquí, o és el que penses i se t'ha escapat, i torna a ser mesquí. Per això aquestes coses, diem, en públic, en una seu institucional, o davant d'un micro, i amb càrrecs de responsabilitat, això no se t'escapa. I si se t'escapa, pitjor, diem, no sé exactament. Per tant, primera qüestió és aquesta. Segona, és contradictori que una setmana d'haver defensat una cosa que em diuen a la casa gran del catalanisme ara resulti que es necessita un nivell D o un nivell no sé quin per entrar-hi en aquesta casa gran, perquè realment podria ser que si posen un examen d'entrada de català no només algun antic castellanoparlant tingui problemes, sinó que una gran part dels catalanoparlants també en tinguin de problemes, vist el català que solem parlar els catalanoparlants. I en aquest sentit vull dir que precisament no és que el president Pujol mai s'hagués distingit per parlar en un registre de català propi d'un càrrec institucional. Parlava català del carrer, cometent tots els errors propis del català aquest que es parla al carrer. Naturalment tenia una pronúncia catalana, perquè era la seva llengua materna, però pel que fa al rigor al registre, la quantitat d'errors, de castellanades, de males construccions, ha estat sempre, a mi sempre m'havia esgarrifat. Per tant, ostres, a veure si anem, si anem una mica alerta, i també, com es deia, en el fons això discuteix alguna cosa de molt bàsica en aquest país, eh? No és una qüestió secundària, trivial, accessòria, estem discutint d'alguna cosa que està a l'arrel mateixa, en el nucli mateix de la construcció del país.
Si volen tancar això, en tot cas, és evident que s'està parlant no tant de la persona com també de la persona, però i el seu càrrec, que és el del president del país, però em sembla que ens haurem, jo crec que el millor que ens pot passar és que ens acostumem a sentir com molta gent trepitja el català, no? Perquè és la sort dels idiomes que la, que, no, que la gent fa servir, no?
Jo, si puc explicar una anècdota, que a la Rosa es pensarà que és d'un guió i no és de la vida real, eh? Diàleg escoltat i vist en el tren, un xicot subsaharià anava al tren i s'asseu al costat d'una noia d'aquí i comencen a parlar, i el xicot parla en català, li parla en català, i la noia, que diu que viu a Castelldefels, li diu, com és que, li diu en castellà, com és que parles en català? I el xicot li diu, perquè m'agrada, diu, perquè ja sé el francès, devia venir d'un país francòfon de l'Àfrica, i diu, i perquè no, diu, m'agrada. I la noia diu, i llavors el noi li pregunta, i tu no el parles? I la noia contesta en castellà, diu, no, quin rotllo, diu, des de petita que el conec. Això, de debò, us ho dic, que no m'ho invento, no és fruit del...
I a continuació,
nit,
li vas demanar
estiu,
un aparell per tallar-te les venes al revisor?
No,
o com...
vaig estar a punt d'aixecar-me, abraçar el xicot i dir, noia, estàs molt equivocada. Però, en fi, vaig quedar d'espectador, que és el que s'ha de, diguem, en aquests casos, diguem, d'epifanies del moment cinematogràfic, s'ha de quedar un quiet.
Cal esperar a veure si queda
però
un altre dia.
Però això ho poses en una pel·lícula i diu, mira la Rosa,
cal veure si queda un altre dia, si s'han agradat i si...
Bueno, la veritat final... és que vam marxar junts i vaig pensar, potser per la via...
Faran un intercanvi de llengües.
Per la via de les parelles lingüístiques, un xicot subsaharià ensenyarà el català a una noia de Castelldefels.
Bueno, en tot cas, més enllà de la llengua, anem al fons. Ahir això va passar durant la sessió de control, i aleshores aquí és quan el president Montilla diu allò de ja li hem creat alguns problemes de Zapatero i algun més li crearé. Té alguna pista, senyor Perdigó, de l'abast dels problemes que el president de la Generalitat li crearà a Zapatero?
Jo suposo que immediatament es devia estar referint al tema del finançament, que les coses doncs estan una mica verdes, encara que hi ha qui diu que, bueno, ja ens ho han anat dient, que no ens preocupem, que ja, al final hi ha solució, no? Però, home, veient una mica com hem anat sentint tots les posicions relativament, o molt, no relativament, contundents, tant del president Montilla com del conseller Castells, en quant a que no ens deixaran ensarronar, no ens deixaran aixecar la camisa i demés, doncs van per aquí... Diguem, el tema del finançament és molt abstrus, però vist des d'un punt de vista d'economia domèstica és relativament fàcil d'explicar. Miri, l'Estat, que és el que té la caixa, ja ha fet saber d'una manera o altra, no amb una declaració oficial, però que no vol que això li costi un duro. És a dir, de la part que li toca amb ell, no en vol deixar ni un euro, que diríem ara. De la resta de parts, les altres autonomies, que tenien un pastís que ens repartíem que era decent, diuen que la seva part no volen que es toqui tampoc i no la deixaran que es toqui perquè poden muntar un pollastre important. Fins ara el truc era dir, quan estàvem en una situació econòmica bona, bé, farem que el pastís, en lloc de ser de 100, sigui de 125, perquè hi haurà més ingressos i estarem en una fase... I aquest 25 el repartirem d'una forma que beneficiï en aquells que fins ara anaven pitjor, per exemple, els catalans, els valencians, etc. Ara no estem així, el pastís és de 100 o de 90. Per tant, no hi ha aquesta part extra. I després els municipis, amb molta raó, estan farts de ser la ventafocs d'aquest assumpte. Els municipis necessiten diners i surten de la mateixa caixa, del finançament autonòmic i municipal, i reclamen, amb molta raó, que es rediscuteixi tot això perquè necessiten prestar serveis als ciutadans de cada dia. I, per tant, volen que també estigui això. Per tant, de tota aquesta història, jo no sé com ens en sortirem, perquè el pastís és el que és i les regles del joc són una mica aquestes. El president Montilla i el conseller Castells n'estan molt convençuts de que li donaran un gran mal de cap al president Zapatero, però que se n'en sortiran.
Cardús.
Jo no sé com se'n sortiran d'aquesta història, però per una vegada això s'ha de resoldre amb visió espanyola. Ells ho haurien de resoldre amb mentalitat espanyola. Esclar, des del meu punt de vista hi haurien solucions més radicals que ho solucionarien de cop, això, però diguem, atenent el marc en el que ens hem de moure, ells tenen veritablement un problema, no només nosaltres. Si es pensen que el problema del dèficit fiscal és un problema nostre, llavors s'equivoquen ells, perquè s'estan matant la gallina dels ous d'or. És a dir, resulta que les comunitats que en diuen ells, les comunitats que en diuen ells, els estan restant la possibilitat de seguir sent aquestes comunitats riques que diuen ells, això en un termini mitjà efectivament és una mort lenta, és una asfíxia, però és una asfíxia que ja té conseqüències, i Catalunya ja està, ja, per no dir que ha perdut, ja està perdent de manera significativa aquesta capacitat d'allò que en dèiem ser motor d'Europa. Per tant, ells tenen un problema, ells poden seguir insistint en aquest sistema injust, però no només injust, sinó equivocat des d'un punt de vista econòmic, de redistribució de la riquesa, que empobreix el qui fa de motor i en canvi enriqueix a qui no és capaç de sortir d'una situació, diríem, de pobresa relativa, tot i que naturalment amb els recursos que se'ls aboquen no se n'adonen, i a la llarga això els pot portar moltes dificultats. En el curt termini, no sé com Montilla i Castells ho resoldran o com podran estirar alguna cosa. Jo crec que ells estan condemnats a ser optimistes, perquè si no, si ja diguessin ui, 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 no ens en sortirem malament, ho han de provar fins al final.
Què passa? Ara, el problema, jo perdona, Salvador, el problema no crec que sigui exactament econòmic, encara que ho sembli, perquè el problema és de reconèixer una realitat diversa. És a dir, el problema de les balances fiscals, que per això les han presentat, i connecto amb això, les han presentat de manera vergonyant, diguem, un senyor que no és el vicepresident, mig amagat,
no toca,
I si haguessin pogut a les fosques i disfressats de la Gartarana ho haguessin fet, és perquè en el moment que tu presentes les balances fiscals reconeixes que hi ha uns subjectes polítics que no són aquest estat unitari que no arriba a ser França però tampoc és Alemanya.
Això és el que deia el president d'Extremadura.
I aquí és on, diguem, la qüestió no és econòmica, és a dir, podem anar, diguem, amunt o avall amb els euros, però la qüestió és que reconeixen les balances que hi ha una realitat diferenciada i que, a més, aquesta realitat no té a veure amb els símbols i això que se'ns acusa. Els catalans sempre esteu amb els símbols. No, té a veure, escolti, com pagarem les escoles, com pagarem els hospitals. I connecto amb el que va passar ahir al Parlament. El president Montilla ahir, quan fa aquest acte, i el fa perquè també val a dir el collen, és a dir, hi ha una pregunta de l'oposició que el colla, i diu, ens enfrontarem si cal, perquè jo crec que ell se n'adona que fa uns dies s'ha equivocat amb aquella entrevista que va concedir a La Vanguardia quan va dir, entre Zapatero i els dets de Catalunya, el que no faré mai és fer caure el Zapatero. Frase que ràpidament el conseller Castells, en la llarga conferència que va fer, matisada després aquí, etc., diu el contrari. I aquí se n'adona, jo crec que el president se n'adona, que s'ha equivocat, perquè, clar, el que no pot fer mai el president de Catalunya, sigui del partit que sigui, és dir que, home, que no farà caure no sé què, perquè primàriament hi ha els interessos catalans. I en aquest debat, que jo no sé com acabarà, com ningú dels que estem en aquesta taula, el que està clar és que totes les forces centralistes envien tots els paramilitars que poden. I discrepo aquí de l'amic Perdigó. Els ajuntaments que tenen dret a queixar-se han estat enviats pel PP i pel PSOE com a força de xoc i argument per evitar un debat seriós des del punt de vista català. I en el congrés del PSOE últim, un dels problemes greus és que es va certificar que els ajuntaments tindrien una discussió en pla d'igualtat amb les comunitats. I això és un dels orígens de que això tampoc acabi de sortir bé.
Rosa.
Bé, jo crec que més enllà del debat polític, en aquests moments és com si la política es convertís en una cosa numèrica, econòmica, que la lectura que qualsevol ciutadà pugui fer del que es discuteix al Parlament és que està parlant del nostre futur, dels nostres diners, del que podem pagar, del que no podem pagar, etc. O sigui que ara entrem en una nova etapa, no? Vam passar l'any passat de sentir parlar de molta corrupció que els polítics podien vendre terreny, fer moltes coses il·lícites, ara dir, a veure com dimonis, si per un costat hi ha aquestes fugues, per l'altre, com parles dels nostres diners, dels nostres números, els nostres hospitals, escoles, etc., o la nostra feina, o com se'ls van desmuntant totes les companyies que tenen dificultats, no?
Mm-hmm. Jaume?
Sí, no, jo no faig l'APM, però us volia llegir. Amb això del finançament i les balances, el que ahir s'escrivia a la premsa de Madrid, no?, després de la publicació. Sí, hi havia el que deia, presumir que las cuentas recién publicadas reflejan la realidad supone una manipulación demagógica que solo beneficia a los nacionalistas exacerbados. La segona era balanzas fiscales llaman al invento, un morboso ejercicio de contabilidad creativa que apenas ha de servir para universalizar cierta idiotez conceptual. Tercera, cabe preguntarse si la publicación de las balanzas fiscales sirve para algo que no sea satisfacer una vieja demanda catalanista. Això era la razón. Y el ABC acababa cambiando el titular. Y titulan Madrid y Baleares son más solidarias que Cataluña en su aportación al Estado. La publicación de las balanzas rompe el tópico de que los catalanes son los que más dinero distribuyen, ¿no? Y que això és la creació del caldo de cultiu per mar de, on es tindrà aquesta negociació, no? I dintre d'aquesta pressió és evident que amb la situació econòmica on estem és evident que aquest possible enfrontament doncs esdevingui una realitat que no té per què ser volguda, però que pot passar. En tot cas, quina crec que és la diferència qualitativa en períodes anteriors, que ja ho hem comentat alguna vegada, és la transversalitat d'aquesta negociació. Ja no és una negociació PSOE per una banda, PP per una altra, sinó és una negociació comunitats de PSOE i de PP afectades pels mateixos problemes que treballaran conjuntament. Jo crec que això, encara que sembli contradictori, pot ajudar a desengreixar la negociació, i en tot cas el 9 d'agost no hi haurà acord de finançament, és evident. No?
Tanquem aquest punt.
Sí, no, només una precisió en relació al que deia el Marc. Home, diguem, pot haver aquesta lectura, diguem, dels ajuntaments com a força de xoc, però no sé, els nostres alcaldes, que alguns d'ells ens deuen estar escoltant, saben com estan passant per quadrar els seus pressupostos i saben la necessitat que tenen de diners, i també són país els ajuntaments, és a dir, no només ho són les comunitats autònomes. Vull dir que tenir un bon finançament municipal és molt bàsic perquè els ciutadans de Catalunya, en aquest cas, visquin amb més comoditat i millor. I després només aportar una dada, que ara quan estem parlant de finançament, a vegades sembla que tot és molt, molt abstrus. Diguem, hem calculat més o menys que el dèficit fiscal català, sumem les dues, o sigui quin sigui les dues vessants en què ens movem, ronda els 16.000 milions d'euros de dèficit. Si contem una mica, i això està entre el 9 i el 8% del PIB, si contem una mica un objectiu que ja sé que el senyor Castells no s'atreviria a posar sobre la taula, dir-ho així, però bueno, jo que no estic en el d'això, dic, anem a intentar rebaixar dos punts això per quedar-nos en el 6, el 7, voldria dir que hauríem d'aconseguir en la negociació esgarrapar al voltant de 3.200 milions d'euros més pel finançament autonòmic. Això més o menys baixaria dos punts al nostre dèficit de PIB. Molt bé. Fixin que a la Generalitat aquest any ha comptat ja que per la crisi econòmica el que deixarà d'ingressar per béns per la crisi de la construcció són entre 1.500 i 2.000 milions d'euros ja. És a dir, perquè ens fixem una mica els mecanismes que treballem. Si aconseguíssim esgarrapar, diguem, un resultat molt bo, molt bo, que seria baixar dos punts de PIB, serien 3.200 milions d'euros. La crisi aquest any fa que el que deixarem de recaptar la Generalitat per qüestió estrictament de construcció ja va entre 1.500 i 2.000 milions d'euros. És a dir, que el que aconseguim esgarrapar en el millor dels casos, és veritat que després es queda per tota la vida, diguem, o per la resta...
És una mica més del que ja no ingressem.
És una mica més del que ja no ingressarem. Això perquè, no sé, la gent es faci una mica les magnituds, no?
Esgarrapar i bueno, aquí hi havia un govern... No, hi havia un govern amigo, i això s'hauria de veure, no? Però és veritat, crec que val la pena que tinguem memòria, encara que representa que els mitjans no tenim memòria, no? Però n'hauríem de tenir, perquè un dels supòsits de la nova etapa i de la nova agenda política és que hi havia un canvi substancial, que és que a l'altra banda hi havia un govern amic. De fet, es van guanyar unes eleccions dient que si guanyava un senyor, guanyava Catalunya. Doncs això hauria d'evitar que diguéssim esgarrapar. Tot hauria d'anar més fluid, etcètera, etcètera.
Sí, voldria dir unes quantes coses, però es passo ràpidament. Una, sobre el tema del Montilla i el fer caure Zapatero, un petit matís al que deia el Francesc Marc Álvaro. Jo crec que en l'entrevista Montilla no és que discutís prioritats, sinó que deia que no posaria una cosa en perill amb l'altra. I jo, la veritat és que gairebé agraeixo que es digui la veritat, és a dir, que no m'enredin, i en aquest sentit el primer és que ja m'està bé que això quedi clar, sobretot tenint en compte que quan governava el president Pujol tampoc no es dedicava a fer caure governs a base de, diem, de forçar un millor finançament del país. Per tant, l'única cosa és que doncs, ara diríem les coses són més transparents, però en, aquell, però en els 20 i pico d'anys això tampoc no es va practicar, de fer caure governs per aconseguir avantatges fiscals pel país. La segona cosa és sobre els municipis. Els municipis ara amb la crisi, és, dir, ha, és veritat que hi ha una qüestió històrica de quantitat de finançament, però els municipis els últims anys han viscut molt bé amb el creixement urbanístic i ara hauran de fer també números una altra vegada. Hi haurà, i veurem com tot això és de posar, de fer les ciutats plenes de jardinets i ben, ben, fins ara això es feia perquè ho pagaven els constructors. Gràcies a les obres que es feien i ara els ajuntaments hauran d'ajustar moltíssim els seus pressupostos i potser hauran de redimensionar per començar les, les enormes despeses en festes majors. I la tercera cosa que ja penso ho hem dit alguna altra vegada, almenys ja ho he dit, en aquest debat sobre les balances fiscals no hi ha argument que valgui. És un debat d'interessos, un debat polític, i tu pots posar al damunt de la taula l'estudi més acadèmicament més ben fet del món i no serveix de res. La setmana passada en aquest debat algú deia ara finalment amb les balances fiscals ara ja tindrem arguments i ja s'haurà acabat la demagògia. No, home, no, que no, que no va d'arguments això. Hem passat 30 anys dient que faríem pedagogia i no hi ha més, no hi ha, si l'ase no vol veure, no hi ha manera de donar-hi resposta, no? Tornem amb els ases.
Torna a sortir l'ase.
Clar, bueno,
aviam. Doncs no hi ha arguments. És un problema d'interessos i de forces. I no hi ha res més.
Anaves a dir alguna cosa, Jaume?
Sí, no, amb el tema aquest de fer cara al Zapatero, no? És... diguem, és que a mi em sembla correcte, no és el paper, no només del militant del PSC, que és el president Montilla, sinó ni el paper institucional ni el paper de Catalunya, i no és el mateix, una altra cosa, podríem discutir quin seria el millor govern per d'allò, però no és el mateix un govern del PSOE i del Zapatero que un govern del Partit Popular, és evident, ho hem vist, bueno, ho vam veure amb experiència pròpia, hem vist l'actitud del PP els últims 4 anys i estem veient l'actual, per tant
des del punt de vista fiscal...
Això no vol dir que renunciï, però jo quan vaig llegir la frase aquesta famosa de que no tal, ho vaig interpretar positivament, no ho vaig veure...
Ara sí, és l'última?
No, és que abans de fer caure governs hi ha una cosa més senzilla que d'alguna manera ha suggerit el conseller Castells aquests dies, que si tu poses en valor els 25 diputats que com a PSC, almenys des del PSC es diu que són del PSC, i per tant ho deuen ser, tens a Madrid, i això es pot traduir, per exemple, senzillament en que si no hi ha una bona perspectiva de finançament, els 25 del PSC no votessin a favor dels pressupostos generals de l'Estat, o qual cosa, home...
Bueno, és crea, gairebé com fer caure Zapatero,
crea,
això.
Home, crea un embolic important, però de moment el govern no cau perquè la cosa és més complicada. Sí. Només ho dic perquè a vegades oblidem que el PSC, i quan ahir el president va dir, doncs... tinc maneres de fer pressió, suposo, intueixo que una bueno, d'aquestes deu ser això... I després sobre si el PSOE o el PP és millor, jo crec que sempre depèn de si estan en majoria o en minoria, perquè el PP del 2000 és un PP que, evidentment, com que té majoria absoluta, treu pit, i en canvi l'any 96 elimina els governadors civils i passa del 15 al 30% de l'IRPF.
Parlant de la crisi econòmica que està darrere de tot això que estem comentant també, no sembla haver arribat als drets de transmissió futbolística, no, senyor Roures? L'altre dia vaig sentir que la pròxima temporada, no l'altra, TV3 ja es fa amb els drets, vaja, les autonòmiques de la Lliga de Campions, vostès també a través d'una plataforma, no? Suposo que triaran els partits de cada setmana l'un i l'altre, es continuen pagant les mateixes quantitats o el món del futbol va al seu rotllo, diguéssim? Dir això, David, tant en el fitxatge de jugadors com en la contractació de drets.
Jo crec que no és comparable, jo crec que el dels fitxatges de jugadors és una cosa que està fora d'òrbita des de fa molts anys. Recordem que aquella famosa llei Bosman, que deu ser del 96... una cosa així, obria el mercat, és a dir, posava més jugadors, tots els jugadors europeus podien jugar als equips, per tant, al haver-hi més oferta, els preus havien de baixar. Contradictòriament amb això, els preus no només van pujar, sinó que es van disparar. Romario va
per
costar
culpa
el Barça
del pay-per-view.
No, estic parlant de fa 12 anys, no hi havia pay-per-view. Romario va costar al Barça menys de 500 milions de pessetes i ara, doncs, qualsevol...
Qualsevol
mediocre jugador i et costa 4 vegades més i a més es ven com una cosa que t'ha sortit a bon preu. Jo crec que això està absolutament desmadrat, que té que veure... moltes vegades més amb corrupció que amb preus reals de les coses, no?
Perquè vol dir si algú... que hi ha molta gent que suca d'un fitxatge.
Exacte, vull dir, si un jugador val 5.000 milions, doncs mira quants diners hi ha a repartir. Si en val 500, doncs n'hi ha poquíssims. I això, bueno, això està arxidemostrat, i a més és la sola explicació que pots trobar amb aquest fenomen de l'inflació. Els drets de televisius van per la seva banda. En aquest cas de la Champions, jo crec que no... A més, no hi ha inflació, el que allà en som, o sigui, entre el que es pagava la temporada passada i el que es pagarà amb aquest nou acord, el que allà en som més jornades de... Diguem, el paquet de la Champions és més gran, perquè entre la Supercopa d'Europa, els vuitens de finals es descomposen i no juguen tots a la mateixa jornada, sinó en setmanes diferents, i per tant passem de 13 jornades que tenia la Champions fins ara a 18. Jo personalment estic molt content d'aquesta negociació per dues coses. Una, perquè... en Tacho Benet i un servidor, que quan estàvem a TV3 teníem la Champions, vam veure com després desapareixia, una cosa que va fer el director general d'aquella època, que es deia Vilajoana, que li va regalar a Televisió Espanyola, m'he entès exactament per què, perquè no em feia cap falta, quan el director de Televisió Espanyola era Pío Cabanillas, no el que va anunciar l'execució de Puigdemont, sinó el seu fill. I això era una mena d'espina que arrossegàvem, no? Perquè quan has treballat durant molt de temps per una cosa i després resulta que de cop i volta desapareix sense cap raó aparent, doncs, i crec que a més hem col·laborat decisivament a que nosaltres i Televisió de Catalunya, les altres autonòmiques i Televisió Espanyola tinguin aquests drets. Això vol dir que l'espectador tindrà més partits gratuïts, perquè hi haurà partit amb obert el dimarts i hi haurà partit amb obert el dimecres, i això és també funció de les televisions públiques, intentar que l'espectador estigui més satisfet. I bé, és una cosa que hi ha hagut moltes pressions, a més, aquestes negociacions algun dia això
pressions
algú
de què? Com?
Ho haurà d'escriure. No, però aquesta aliança de Televisió Espanyola...
M'encanta, parla de corrupció, ara parla de pressions. Estem descobrint
aquí
el penúltim
dia. Aquesta aliança
de
Televisió Espanyola a televisions autonòmiques ha estat posada en qüestió, bueno, ja heu vist els comunicats de les televisions privades sobre el tema, i hi ha hagut, diguem-ne, moltes curses de passadissos a Madrid sobre això, no?, per fer saltar a les televisions autonòmiques d'aquesta aliança i que alguna televisió privada ocupés el seu lloc, i això fins l'últim moment, perquè a més això són concursos que organitza la UEFA i s'han de respectar horaris i dies i formalitats diverses. No?
No sé si volen fer algun comentari sobre això, si no farem una pausa i tornarem per acomiadar-nos.
Simplement que quan estava explicant, després de la pregunta que has fet sobre la crisi econòmica, el que està clar és que el jugador mediàtic que cobra aquestes fortunes i el seu sèquit seguiran viatjant en primera, mentre una companyia aèria està despedint 1.100 treballadors, les seves famílies tenen un gran problema. Vull dir que es distància més aquest mite...
Van amb avions privats.
No, ja. Però vull dir que es distància més aquest mite del que cobra el jugador amb el que tu tens per viure, no?
9:26, de seguida tornem.
Per als qui no es conformen amb el caràcter esportiu que dibuixen unes línies exteriors. Per als qui desitgen gaudir d'aquesta esportivitat també a l'interior. Per als qui, com tu, busquen alguna cosa més en un automòbil, hem reservat un lloc especial. Aquest lloc és el seient d'un Audi A3. Perquè ara pots gaudir d'un Audi A3 Ambition 2.0 TDI 140 cavalls per 22.900 euros. Xarxa comercial de concessionaris oficials Audi.
Una llacuna.
I els ànecs nedant.
Una pineda.
I una mallarenga.
Un camí.
I tu.
Aquest paisatge és teu i volem que el descobreixis.
Vine a les visites guiades d'aquest cap de setmana als espais naturals protegits de l'obra social de Caixa Catalunya.
Excursions gratuïtes. Informa-te'n al 902 400 973.
Obra social de Caixa Catalunya.
Maria, sí que tens pressa. Me'n vaig corrents cap a casa, que li ha vingut la regla a la meva filla i ho passa tan malament, ja no sé què donar-li.
Això és que no coneixes les arcocàpsules Onagra. L'Onagra és una planta que actua sobre l'origen del dolor. La meva filla en pren i de la regla ni se'n recorda. I a més li deixen una pell estupenda. Va, apunta't el nom i demanen a la farmàcia. Arcocàpsules Onagra.
Demana ja una guia d'arcocàpsules a la farmàcia.
Arcocàpsules. Funcionen.
Ja has fet la renda? Venen despeses?
Digue'm que som de Rigel.
902 30 30 76. Amb Rigel Auto estalviaràs el doble. Diners i molt més que diners.
Entre nosaltres, menjar fruita d'estiu no surt mai car. Avui a Consum, préssecs vermells a 1,45 al quilo. Préssec vermell a l'amanida o en Macedònia. I per descomptat, el millor preu, a 1,45 al quilo. Consum.
Pirates, quan jo digui l'abordatge saltem tots, d'acord?
Sí, sí.
Capità, i si ens esperem a baixar del tren?
D'acord.
Posa rumb cap a Illa Fantasia i la nova atracció al laberint pirata amb Renfe Rodalies. Aprofita els avantatges del bitllet combinat que inclou entrada d'un dia més bitllet d'anada i tornada per només 17 euros. Vàlid a partir de 6 anys. Més informació al 902-24-0202 o a renfe.com/rodalies. Renfe Rodalies. Ministerio de Fomento. Gobierno de España.
Catalunya Ràdio. El que hem fet és convertir una aventura...
25 anys de so. 25 anys d'imatges.
L'equip de programes especials de Catalunya Ràdio.
Així és el web del nostre 25è aniversari. catradio.cat/25anys. Un fons documental de gran valor al vostre abast. Una part important de la història recent del nostre país i del món.
catradio.cat/25anys.
La història de Catalunya Ràdio a internet.
És una producció de
Catalunya Ràdio. 25 anys. Catalunya Ràdio.
Un minut per dos quarts de deu, passem un moment per la redacció. Núria Coll, bon dia.
Bon dia, Antoni.
Matí@catradio.cat, què tenim per aquí?
La Dolors, el president Montilla, cada vegada parla millor el català. És veritat que la fonètica li pot fallar un xic, sobretot amb les S sonores, però tenim polítics i periodistes que no saben pronunciar bé les R's, les L's, les J's, i així podríem anar enumerant deficiències. En Pere diu, no puc estar d'acord amb la defensa del català que esteu fent d'en Montilla, no cal que sigui un gimferrer, però el màxim responsable del poble català, si no té cura de parlar-lo gairebé a la perfecció, amb quina credibilitat ha de fer lleis de defensa de la mateixa? En Gustau, sobre la llengua del president Montilla, és dolent, ja ho veiem que s'esforça, però sincerament ho podia haver fet abans sent alcalde de Cornellà i president de la Diputació i ara tindria molta més fluïdesa, les coses com siguin. I la Núria diu, de vegades els catalans som el que no hi ha, us vull explicar una anècdota. Conec una família que tenen una noia de servei d'origen sud-americà. La família m'ha confessat que no li parlen mai en català perquè són conscients que si l'aprengués li donarien un plus i ella podria millorar socialment. D'entrada podria accedir a altres feines...
No, això ja és escolmo, o sigui, vaja... Revolta...
Acaba dient, això té un nom, xenofòbia.
Ja bueno, esclar, sí, bueno, estupendo. O esclavatge, gairebé, no? En fi. Dos quarts de deu. Em diuen que hi ha algú que vol intervenir a la tertúlia i em sembla que, com aquell qui diu, mai millor dit per al·lusions, i és justament el número 2 de Convergència, Felip Puig. Senyor Puig, bon dia.
Molt bon dia.
Què ens volia dir, senyor Puig?
Bé, en tot cas, agrair l'oportunitat. Quan hi ha tanta unanimitat vol dir que alguna cosa no s'ha fet bé. I lamento haver generat una polèmica per un tema en el qual la primera qüestió que voldria dir és, i no vull d'alguna manera excusar-me, però sí que l'expressió d'un sentiment en un programa d'alguna manera més distès doncs, ha portat a que es doni una impressió que és absolutament distorsionada i que voldria explicar-la breument, no? Mm-hmm. Qualsevol dels casos, jo no sóc un integrista lingüístic, tinc molts amics amb els que m'expreso en castellà, sóc conscient de la vàlua que té que el president Montilla avui sigui el president de Catalunya, més enllà de la rivalitat política, pel que significa de model d'integració que hem aconseguit a casa nostra en els darrers anys, però jo només en faig una petita reflexió, no? A Catalunya hi ha més de 300.000 servidors públics, els quals, per exercir les seves funcions i les seves responsabilitats, se'ls exigeix un determinat nivell del català, no? I jo em pregunto si el president del meu país, que és el primer servidor públic del meu país, doncs també podria tenir aquest nivell d'exigència ell mateix per procurar doncs, que les seves manifestacions, sobretot en el Parlament de Catalunya, poguessin estar d'alguna manera doncs, en conseqüència amb l'exemple que també hauria de predicar doncs, a tots els servidors que depenen d'ell.
Som en plena tertúlia i hi ha algú que vol intervenir. Jaume Roures?
Bon dia, senyor Puig.
Molt bon dia, Jaume.
Bé, és que penso que és pitjor el remei que la malaltia, no? Perquè acabeu de dir dues coses. Una, que tinc molts amics amb els que parlo en castellà. Doncs potser això no hauria de ser així, perquè entenc que estàs parlant de gent del nostre entorn geogràfic proper.
No, però
després
catalans,
demanar el nivell...
Catalans d'integració des de fa fins i tot més anys dels que tinc jo, sí.
Va, doncs precisament jo crec que ens hem d'esforçar per parlar en català amb tothom. I després exigir el nivell C amb el Montilla em recorda aquella malaurada entrevista d'en Sala Martín abans de les eleccions que el van portar a la presidència. Jo crec que no té res a veure una cosa amb l'altra i crec que és molt contradictori afirmar que estem contents perquè tenim un president vingut de fora i això respon a un model i després exigir-li el nivell C, no? Vull dir, aquest senyor ha guanyat la presidència després d'un procés electoral i d'un acord parlamentari i per tant aquí no està en qüestió si ha passat unes proves d'oposició per ser funcionari, entre altres coses perquè per sort el president de la Generalitat no és un funcionari.
No, he parlat d'autoexigència i en tot cas crec sincerament que qualsevol altra circumstància que es pugui donar a qualsevol altre país per comparació, i en trobaríem de diferents circumstàncies similars, estic convençut, vaja, i em consta que en tots els altres casos que puguem comparar-ho, doncs aquesta autoexigència, que no vol dir imposició formal, perquè evidentment no és un funcionari president de la Generalitat, però sí que és el primer servidor públic del país, doncs aquesta autoexigència es porta a uns elements, diguem així, de major sí. Contundència.
Cardús?
No, gairebé no hi voldria dir gran cosa. L'únic que és que si l'exigència de passar no sigui a nivell de català l'apliquéssim a tots els parlamentaris del nostre Parlament, potser també ens en portaríem un disgust, i no només en unes bandes, sinó en totes.
Arreu.
Vull dir que per dir-ho així, no podem barrejar, diguem, el que és el resultat d'un procés d'elecció democràtica en la qual, per dir-ho així, no em faria res, no m'escandalitzaria que un analfabet pogués arribar al Parlament si és que té una capacitat de lideratge en el seu barri o la seva ciutat, amb el que és l'exigència que s'ha de demostrar per a l'exercici d'un càrrec públic i que s'han de superar unes oposicions on precisament potser les exigències de coneixement de català i d'altres llengües segurament és massa baix.
No sé si vol afegir alguna cosa més, senyor Puig.
No, repeteixo. En tot cas, l'expressió d'un sentiment particular no volia generar cap polèmica. Lamento, ho torno a repetir, crec que el president Montilla, més enllà de rivalitats polítiques, és un exemple del model de cohesió i d'integració que hem tingut, però sí que, d'alguna manera, crec que en els parlaments de Catalunya i, sobretot, la màxima autoritat del país, doncs bé, són massa reiterades les ocasions en les que aquest sentiment, d'alguna manera, doncs, és compartit per molta i molta i molta gent.
D'acord. Senyor Felip Puig, gràcies per haver confiat en aquests micròfons per dir la seva. D'altra banda, en efecte, vostè ha estat reiteradament esmentat durant la tertúlia i tenia alguna cosa de lògica que vostè també hi intervingués. Gràcies i bon dia. Gràcies
bon dia.
I bon dia. Estem acabant aquesta tertúlia perquè hem d'anar a entrevistar el secretari d'organització del PSC, José Zaragoza, però aviam, últims torns.
Bé, Rosa. Que estava pensant en una frase que té un amic meu guionista argentí que diu que davant d'algunes situacions diu no lo aclares que lo oscureces. Penso que era una d'elles.
Jo fora d'aquest tema ja tancant volia aprofitar aquests minuts finals, Toni, com suposo que han fet altres tertulians i farem tots, per donar-te les gràcies doblement. Per una banda, com a oient, perquè hem tingut la sort de gaudir d'un espai que ha dignificat la ràdio pública, que ha estat un espai de llibertat i, deixa'm dir, també un espai de responsabilitat, perquè les dues coses van juntes. A vegades en el món dels mitjans hi ha gent que no ho entén. Tu ho has entès, aquesta casa ho ha entès, i jo crec que és just de dir-ho. I com a contertulià també donar-te les gràcies, perquè aquesta responsabilitat i aquesta llibertat jo l'he notat directament. Sempre m'he sentit a gust, mai m'he sentit, diguem, marcat ni ordenat de cap manera, i per tant has deixat jugar, tu que vens al món del futbol, ens has deixat jugar, ens has deixat fer jogo bonito quan l'hem pogut fer, i quan no ha sigut bonito també ens has tolerat, diguem, els mals partits. Per tant, gràcies, Toni.
Gràcies a tu, Francesc Marc.
Ho ha dit també el Francesc Marc, que gairebé és difícil afegir cap cosa, no? Jo Naturalment també sento un agraïment profund, perquè a més és un privilegi. La sensació cada dijous o dimecres, quan he vingut aquí, de poder gaudir d'un privilegi enorme, que és adreçar-te a una quantitat enorme de gent, diguem, uns quants centenars de milers de persones, que no hi ha cap altra manera de poder-t'hi adreçar. Això és una experiència irrepetible. I de l'altra, també per una cosa que deia el Francesc Marc, que és que sovint en aquesta tertúlia, que és el que m'ha agradat, és que partíem del fet d'actualitat quotidià ordinari i avançàvem per a l'evasió. És a dir, sortíem del que era el debat precís i érem capaços d'anar a les qüestions de fons. Cosa que moltes vegades el perill de les tertúlies és que passi al revés i que comencis amb el fet que ja és prou important i acabis en la misèria. Aquí hem anat just en la línia contrària, i això té molt a veure el conductor del programa.
Gràcies, Salvador.
Jo m'adhereixo una mica molt a les paraules ja dites. Em sembla que, a més, és els nivells d'audiència del programa certifiquen durant anys que és el programa més acceptat, no només informativament, sinó per la seva varietat, etc., de l'audiència de Catalunya. És important que sigui des d'una emissora pública, això vol dir que es pot fer amb molta qualitat també sense necessitat d'estar a les privades, que teòricament tenen més màniga ampla per fer més coses que teòricament han d'agradar a les audiències. Crec que els programes han estat el vostre poder de la taula en què estem avui, però n'hi ha 25.000, per descomptat, són prou plurals com perquè es puguin sentir els oients opinions molt diverses. I jo, fent el meu particularisme, voldria dir que facis el que facis, doncs tu ara, des de fa un temps, tens també una finestreta modesta, com totes les nostres, en el nostre diari, que doncs, espero que ens puguem seguir llegint com a mínim allà, a part de sentir-te escoltant en aquesta casa o allà on creguis que has d'anar.
Moltes gràcies, Joan Manel.
Jo, més que agraït, que també ho estic, no? Que estic és enrabiat, no? O sigui, abans dèiem el tema aquest de la mesquinesa, no?, que hem discutit sobre un contingut molt concret i fet referència al tema de la crosta nacionalista, aquella desafortunada expressió des de tots els punts de vista d'en Joan Ferran. Jo crec que ara hem arribat a una de les concrecions del que es volia que es volia dir i del que es volia fer, però jo crec que les crostes que ens fan mal són les de la mediocritat, no? Les del pensament únic. Vull dir que normalment aquí hi ha molta gent que creu que la llibertat d'expressió és deixar uns canals on la gent pugui explicar els seus dissentiments, però no es veu com una riquesa, no? No es veu com una necessitat d'aprendre, d'escoltar, d'integrar experiències, de saber que un mai té la raó, sinó que la raó és compartida per molta gent, i això és encara molt més important des dels mitjans públics, perquè els mitjans públics no han de ser contemporitzadors amb el poder o amb el govern de torn, han de ser precisament el contrari, no? Receptacles on la gent sàpiga que ho mires o que ho escoltes, perquè et donen tota la informació, tots els raonaments perquè rebem el coneixement de les coses. I això, malauradament, no s'està fent. I és una gran desgràcia pel país. No? Jo crec que una vegada et vaig comentar que jo considero que he tingut una vida a vegades molt complicada, que quan miro enrere només noto que l'estómac em fa ronron quan penso en el dia que me'n vaig anar de TV3 i me'n vaig anar jo per pròpia voluntat. Jo crec que aquest sentiment el tindràs a partir de demà, quan realment t'aixequis d'aquesta cadira i te'n vagis, i tu ploraràs i nosaltres plorarem no només per tu, sinó una mica per aquest país, no? Perquè estem fent un pas enrere. Això em sembla molt evident.
Quan em vas cridar, jo no tenia ni idea de que tenia opinions sobre les coses, i el que més em va sorprendre a l'assistir a la primera tertúlia d'aquest programa és que pensava que a la taula hi havia 5 persones debatent, però en realitat n'hi ha 500.000. Vull dir que la sensació aquesta de que estàs parlant amb els oients que s'estan aixecant, dutxant, amb el cotxe, i de fet t'ho diuen després, crec que, no sé, no m'imagino què passarà demà, i això, tenir-ho i ja no tenir-ho, se'm fa estrany, no? No acabo d'entendre el per què, no serà així, però vaja, que he disfrutat molt de tu i dels oients.
Jo he après molt de vosaltres, moltes gràcies.
En tot cas, només volia fer una cosa, un incís final, perquè a vegades tenim altres companys i, a més, del setembre començarà una nova etapa. Sent la Ràdio Pública de Catalunya, jo desitjaria que fos una etapa tan plena, diguem, i tan professional com ara. Ve una companya nova, la que coneixem uns quants, jo no especialment, però tal, que és la Neus Bonet. Crec que també li vull desitjar molta sort i tot l'encert del món, perquè del nivell del programa es mantingui, diguem, i els oients de l'emissora i més millor se sentin també, doncs, diguem, satisfets, i que els nivells de pluralitat, etcètera, es puguin mantenir tot això. Sort als que vinguin, perquè la vida és això, i els que treballem en mitjans sabem que tampoc som tots eterns en els nostres llocs.
Gràcies, senyores, senyors, i fins a la pròxima, allà on sigui. Bon dia. Una pausa i entrevistem José Zaragoza.